minuts. El programa s'allargarà fins que hi hagi els resultats definitius.
Esports, el Barça juga d'aquí hora i mitja a la final del Mundial de Clubs contra River Plate. Última hora des de Yokohama, Roger Saveres.
Messi i Neymar apunten a titulars després que tots dos han superat els problemes que arrossegaven. L'un, un còlic nefrític, l'altre, una lesió a l'adductor de la cama esquerra, de manera que Luis Enrique podrà comptar amb el trident per enfrontar-se a River Plate a partir de 11:45 del matí en aquesta final del Mundial de Clubs. Tot fa pensar que el tècnic apostarà per l'11, que va guanyar la Champions de Berlín amb el dubte de la porteria, que segons TV3 es resoldrà a favor de Claudio Bravo.
És la cinquena final del Mundial de Clubs en totes les denominacions possibles pels blaugrana. En les quatre anteriors, dos títols, el 2009 contra Estudiantes i el 2011 contra el Santos. Serà també la primera vegada que Barça i River Plate es vegin les cares en partit oficial. Només hi ha quatre precedents en partits amistosos. L'últim data de 1969. El balanç és una victòria pel Barça, un empat i dos triomfs pels milionarios. Tot plegat ho podreu seguir per RAC1 des de 11:45 i també per televisió per 8TV. A tot això fa uns minuts que s'ha acabat el partit pel tercer i quart lloc. El Sanferche d'Hiroshima s'ha endut el partit pel tercer i quart lloc després de guanyar per 2-1 el Guangzhou xinès. Activitat per aquest diumenge, primera divisió, Real Madrid-Rayo a les 4, Atlètic de Bilbao, Llevant, Granada-Celta i Real Societat Villarreal a les 6, a 8:45, Màlaga-Atlètic de Madrid. A la 5, a segona, Llagostera-Mirandés, bàsquet Lliga Endesa, la 1, Manresa, València, el 9, Congost. A les 8, Barça Joventut al Palau Blaugrana. I a 4:45 juguen la final de la Copa Sobal d'handbol. La juguen el Barça i el La Rioja.
I el temps, el cel es mantindrà força carregat de núvols avui a la costa i al prelitoral, però no s'espera que deixin pluja. A l'interior, el sol lluirà esmorteït pel pas de núvols prims. Temperatures que baixaran i les màximes superaran per poc els 15 graus.
10 i 6 minuts. Gràcies, Xavi Pardo. Gràcies, Marc Mundet. Fins ara.
Fins ara. Bon dia.
En conversa amb Jordi Graupera, amb Manuel Delgado, amb Alejandro III, amb Maria Vila, amb Jordi Armenteres, Marc Martínez Amat i també des de Galícia amb Anxo Lujilde. Ens queden 20 minuts escassos perquè comenci ja la transmissió del Barça jugar a RAC1. Delgado, tu volies fer una explicació, hauré d'anar a publicitat de seguida, però fes-m'ho el que volies.
Molt ràpidament, o sigui, perdonant-me la soberbia, la immodestia, que significa dir-vos que, hòstia, que teniu davant vostre aquí on em veieu la clau d'aquestes eleccions.
O sigui, tu ets la clau de les eleccions.
Diguem-ne, un votant del que jo seria un representant. Uh-huh. O sigui, pensa, diguem-ne, fem balanç de que va ser el 27S. Què vaig fer jo el 27S? Vaig votar a la CUP, està claríssim, uh-huh. A més, descaradament, perquè a més anava a la
llista. Formaves part de la llista, sí.
Per què? Perquè aleshores pensàvem que realment era l'opció rupturista, i val, efectivament, perquè les altres opcions no tenien aquesta pinta, molt més per ni tan sols Catalunya Sí que es Pot. Catalunya Sí que es Pot no és allò, no és en Comú Podem. O sigui, jo deia que jo anava a votar Podem. Jo no vaig a votar Podem. Jo hauria volgut votar el Garzón.
Però quina diferència hi ha entre Catalunya Sí que es Pot Podem?
Diguem-ne, des del principi, o sigui, és que, deixa'm un moment, des del principi ja es va veure que Ada Colau i procés constituent recolzarien a Catalunya Sí que es Pot. Els van deixar penjats i al revés mai li perdonaran a Ada Colau, n'estic segur. Per això van treure tan mal resultat, que era inferior al que havia fet Iniciativa. Per això Ada Colau es va reservar, perquè l'objectiu de la Colau era justament ara. O sigui, no te n'adones que encapçala En Comú Podem no és Podem. És Xavier Domènech, que és un home que prové de procés constituent. O sigui, el que estiguen és que jo ara, evidentment, votaré no a Podem. Votaré justament el que dintre el que ja és el que representa una opció més rupturista. No en relació al sistema capitalista, sinó en relació al tinglado que ha muntat. Per què no votaré, diguem-ne, Esquerra Republicana? I molt menys a la democràcia i a tot això. Per què? Perquè són candidatures continuistes. Convergència és tan continuista com el PP. Diguem la història. Això és el que votarà molta gent. I en aquest sentit, o sigui, em sap greu, perquè a vegades tinc una interpretació contrària, però no sóc gens ni mica original.
Les 10 i 8 minuts, i què passa amb Catalunya? Quina lectura s'haurà de fer d'aquests resultats a partir d'aquesta nit, quan se sàpiguen, que a més serà un escrutini, se suposa, molt més ràpid, perquè hi ha totes aquestes noves tecnologies que ho facilitaran, si tot funciona bé. Què passa amb Catalunya? Ho sabrem ara.
Propera parada, l'Hospitalet de Llobregat. Correspondència amb línies R1, R3, R4 i Madrid Puerta de Atocha. Ara el teu Rodalies et puja a l'AVE. Aconsegueix punts Renfe per canviar els teus viatges en AVE, llarga distància, avant, mitja distància i Rodalies. Dona't d'alta i consulta condicions a renfe.com. Més en Renfe. Més a prop.
Pare, que podríem tenir un gos?
Salsitxa.
D'acord, tu tries la raça.
No, que em passis una salsitxa.
No queden més, però te'n dono una de les meves i agafem un gos.
Perquè a taules decideixen les coses més importants. A IKEA hem decidit regalar-te un 10% en taules i cadires de menjador. A més, el proper diumenge 20, obrim. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Així sona la velocitat.
Fium!
I així sona la velocitat quan trobes personal i feina en menys de 24 hores.
Job Today!
Perquè esperar no mola, descarrega't ja l'aplicació Job Today.
A Abacus Cooperativa volem il·luminar el Nadal a tothom. Ajuda'ns a fer-ho possible.
Del 17 al 23 de desembre, compra una joguina per la campanya solidària Il·lumina el Nadal a les botigues Abacus o abacus.coop.
Per cada joguina que recollim, Abacus n'afegirà una altra.
Amb tu, Càritas Barcelona, Creu Roja Joventut i la Fundació Pare Manel farem un Nadal més solidari.
Després de Victus, BAE, el nou Sánchez Pinyol.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? Com sempre, a Electrodomèstics Calvet, t'ho posem fàcil. En el nostre catàleg Idees per regalar hi trobaràs el que busques, com una càmera d'aventura d'alta definició per només 69 euros. A més, podràs pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. Electrodomèstics Calvet, per fer-te la vida més fàcil.
Dels 365 dies que tenim a Platja d'Aro, uns quants són plens de màgia i llums de colors. Nadal a Castell Platja d'Aro i Segueró. Dies màgics per grans i petits. Amb tot el que esperes. Nadal a Platja d'Aro. 365.
Aquest diumenge a 8TV, el millor futbol del món. El Barça juga la gran final del Mundial de Clubs. A les 8 del matí, tercer i quart lloc. Des de 11:15, la prèvia amb Alfons Arús.
Més a prop del repòquer.
I a 12:15, la final somiada. Barça-River, amb Joan Maria Pou i tot l'equip d'esports de RAC1. 8TV. Vine i veuràs el Barça.
Aquest país nostre, ple de tradicions, és capaç d'oferir-te la joia del Nadal. Visita els pessebres vivents i reviuràs uns fets de fa 2.000 anys. Entra a pessebresvivents.cat i trobaràs les representacions de 42 pessebres. Associació de Pessebres Vivents de Catalunya.
Fes cultura. Visita els nostres pessebres vivents.
No m'ho puc creure, mare meva! No m'ho puc creure, m'ho puc aquí! Tinc wifi gratis al metro!
Trenca les normes. Celebra-ho tot. Vallformosa Cava. Vine a visitar les caves Vallformosa. Digues que has escoltat aquest anunci i et regalarem una ampolla al finalitzar la visita.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
A RAC1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
2:15 i 1/4 del matí. Ens queden 17 minuts i mig de conversa. Ha votat ja Albert Rivera, ha votat ja Francesc Homs. A veure si encara està parlant Albert Rivera, un segon.
De la resignació. També pido una jornada democràtica, con normalidad, y desde luego dar las gracias también a todos aquellos apoderados, interventores, toda la gente que hace posible que tengamos una democracia fuerte. España va a cambiar sin duda esta noche, pase lo que pase, gane quien gane, gobierne quien gobierne, sé quién esté en la oposición, vamos a conseguir cambiar este país entre todos y desde luego eso ya lo hemos conseguido. Ahora falta saber el resultado, falta saber quién gobierna España, quién está en la oposición y cómo es el nuevo mapa político español.
És Albert Rivera parlant des de l'Hospitalet de Llobregat, on tenim Adrià Santa Susagna, i des de Taradell, on hi ha el Marc Güell, parla, em sembla, també Francesc Homs, si no ha acabat ja.
Sí, encara ha començat ara mateix la seva intervenció després de votar. El podem seguir en directe.
Són els bons que fan d'interventors i apoderades i tota aquella gent que fa possible la jornada electoral, per tant, agrair-ho d'entrada, perquè vaja, dies així això s'ha de posar de manifest, que són els que fan possible que puguem votar, i reitero, com dius Joan Fuster, la política o la fas o te la fan, i avui és aquells dies per fer política, democràcia, que és a través de la cosa més bonica que tenim els ciutadans i les ciutadanes, que és a través de l'expressió del vot, torno a dir, cadascú d'acord amb la seva consciència, d'acord amb el seu criteri, d'acord amb la seva elecció.
Francesc Homs, parlant a la sortida del seu vot, i ha exercit el seu dret a Taradell, al Centre Cultural Costa i Font, ho ha fet també Ho ha fet també, gràcies Marc, ho ha fet també Albert Rivera, ho ha fet Jorge Fernández Díaz, ho ha fet Duran i Lleida, ho farà d'aquí a un quart d'hora Gabriel Rufián a l'Escola Ribatallada de Sabadell. Ens queden, 15 minuts, per tant necessito que sigueu molt breus en el dibuix del que creieu que pot passar a Catalunya. Començo amb tu, Maria.
Doncs la veritat és que no. Jo sempre he defensat que creia que el millor i el més coherent hauria estat no presentar-s'hi. Ahir l'OMS deia, no, el Rajoy diu no sé què, però a nosaltres ens és igual perquè nosaltres farem la nostra. Doncs si t'és igual i faràs la nostra, no et presentis a unes eleccions al Congrés on precisament formes part d'aquest joc de majories en una mesura o d'una altra, ja sigui fins i tot si és per anar a trolejar el Congrés en global. Sí que penso, com deia, que pels independentistes és una tria, però no perquè estiguin cansats del procés o perquè estiguin cansats d'anar a votar, sinó que crec que és una tria difícil, triar entre el Rufián i l'OMS, i no sé fins a quin punt després això pot condicionar el que pot venir. Hi haurà qui prefereixi el caos i una certa ingovernabilitat, que no s'arribi a unes noves eleccions, però sí que poder-ho anar trampejant, i no ho sé, la veritat, jo, és a dir, tampoc no sé què n'espero d'aquestes eleccions i tampoc no sé, sincerament, què n'espera l'independentisme. Jo crec que aquest ha sigut l'error, haver abandonat potser la bandera del referèndum, insistir en admetre potser l'error del 9 de novembre en lloc de fer veure que aleshores vam votar i ja està, perquè vam votar però no ha passat res, i tampoc, no sé fins a quin punt, potser hauria estat intel·ligent reivindicar un referèndum de debò més o menys pactat per mirar de desencallar la situació.
Anxo, quina creus que serà la lectura a Catalunya?
Bueno, siento cierto pudor ante tanta voz autorizada. Hay que ver... Por una parte, ¿quién es el ganador? Claro, hay que tener en cuenta que en Cataluña era el feudo clásico del PSOE, del PP.
Que ya va a dejar de ser, exacto, mal.
Sí, en el 2011 cambió con la primera y hasta ahora única victoria de CiU, que tampoco no tuvo su mejor resultado, fue más por el hundimiento del PSC en un buen momento de CiU. Y, hombre, a mí me dio la impresión, viendo el debate de los cuatro, ¿no?, en A3 sí, Media,
A3 Media.
Que con el discurso de Pablo, aunque luego se lió mucho con lo de Andalucía, pero a mí me daba la impresión de que ganaba en Cataluña, al defender tan abiertamente el referéndum. Y luego, bueno, este pinchazo que hubo en la campaña de Ciudadanos, que se ha notado más en el resto del Estado, era buenísimo lo que pusiste ayer, Bundó, de la cabeza de lista de Ciudadanos por Sevilla, cuando dice que no puede explicar. Bueno, sí, aquí también pasaron cosas tremendas con los de Ciudadanos. Son los únicos candidatos no imputados que corren cuando aparece la prensa, ¿no? Mm. Antes... En la nueva política consiste en eso, ¿no? Antes los candidatos perseguían a la prensa y ahora la prensa persigue a estos candidatos. Entonces,
muy breve, sisplau, Ancho.
Sí, es muy importante quién gane, y hay que ver el resultado de Esquerra, si queda por delante de CiU, y cuánto suman los dos, ¿no?
Alejandro, quin dibuix creus que es farà, quina lectura creus que es farà del resultat de Catalunya?
No sé què passarà, sí que crec, coincideixo amb l'Anxo, que és fonamental, doncs, veure si Esquerra queda, com tot apunta, davant de Convergència. Pot ser una miqueta el punt i final d'un partit, doncs, que està a punt de la seva refundació. Després, jo també crec que el més coherent de l'independentisme hagués estat no presentar-se a aquestes eleccions al Congrés. Jo crec que si de veritat estan... tant Esquerra com Convergència estan en un punt de dir, escolta, ruptura, això, desobediència, revolució, passem de tot, lo normal seria no presentar-se. No entenc bé...
M'he deixat de dir una cosa.
Molt breu, sisplau.
No, que crec que sí que és important, això sí que serà important veure si Esquerra queda per davant de Convergència o no, per aquesta suposada refundació de Convergència, i perquè crec que la correlació de forces que hi ha ara mateix a dins de Junts pel Sí i com es pot articular la legislatura a partir d'ara, i fins i tot el pacte amb la CUP o amb qui hagi de venir, això és important perquè Esquerra assumeixi o no una posició de força que no ha tingut fins ara i que ha estat completament desapareguda des de fa 2 anys.
És que si Esquerra treu molt millor resultat que Convergència, perquè la CUP també podria doncs, parlar de dir...
Algun dibuix s'ha fet, ja. Algun missatge des de la CUP ja s'ha fet de clar. Si guanya Esquerra, el candidat potser de Junts pel Sí hauria de ser Esquerra.
Exacte.
Això
seria,
ja ha sortit.
Seria una opció bastant clara, no?
Ara anirem al Marc i amb l'Armenteres. Delgado, molt breu.
Molt breu. Escolta, a veure, crec que el que passarà...
Catalunya,
és una, Que el que passarà és una cosa que ningú reconeixerà, si més no d'una forma clara, que és que guanyaran d'una forma abrumadora forces sobiranistes, la primera de les quals en Comú Podem.
Però que...
o sigui, no, això serà així, hosti, no podem... O sigui, hem d'entendre que una de les claus de l'èxit que segur que tindrà Podem en Comú serà que té que fa una opció inequívoca pel referèndum. Deixem de banda de si és possible.
La quantitat que deies abans de gent de la CUP que anirà a votar.
No, aquesta pantalla s'ha passat. Parlem d'independència, no de referèndum. Aquí a Catalunya ja s'ha passat. Ja s'ha passat el sobiranisme, ara és independentisme.
El que estic dient, bàsicament, és que aquest panorama que es dibuixarà el partit del dia 20 no podrà prescindir de qui no hauria d'haver prescindit mai, que és justament d'aquesta, diguem-ne, aquesta opció que és la que representa una bona part de l'esquerra a Catalunya. O sigui, la independència és cert, diuen, no serà possible sense Mas, però seguro que sense aquesta esquerra que representa Podem en Comú tampoc serà possible.
Marc Martínez Amat, quina lectura creus que es farà dels resultats de Catalunya?
Jo crec que avui respondrem, no tant una segona volta del 27S, però respondrem a la pregunta de què hauria passat si no hi hagués hagut Junts pel Sí al 27S.
La correlació de forces que dèiem entre Esquerra i Convergència.
Sí, tot i que aquí hauríem de posar-hi algunes objeccions, per exemple, el fet que no es presenti a la CUP, tot i que els seus votants sigui que hi participaran, i aquí l'estratègia de demanar l'abstenció, jo no sé si els hi sortirà bé, perquè havent sentit Quim Arrufat o David Fernández dir que aniran a votar Podem i Esquerra, doncs no, diguem, convida més aviat. És difícil resistir la temptació de dir quedar-se a casa si realment estàs implicat i ets seguidor del debat polític, no? Però aquí jo crec que hi ha una batalla de dos marcs, de dos frames, no? El de regeneració de la política i de regenerar Espanya o el d'empènyer el procés sobiranista. El 27S va guanyar el del procés sobiranista clarament. Per què? Perquè hi havia Junts pel Sí. Ara que no hi és, i és veritat que en aquestes eleccions una altra objecció a fer, per fer aquesta lectura és que estan jugant a camp contrari, no? Són eleccions a tot l'Estat. Però, de tota manera, el fet que vagin per separat, la competició la fa molt més oberta i per tant, jo crec que aquí el frame que ha guanyat és l'altre, és el de regeneració d'Espanya. I això donarà molta força avui a Catalunya, a Podem i a Ciutadans. I Podem, a més, té un avantatge afegit, que és que pot donar resposta a les dues qüestions. Té un missatge per al procés sobiranista, que és anem a fer un referèndum, i a més, penso que en aquesta discussió fins i tot és més clar què vol Podem que no pas què van a fer a Madrid Esquerra i Democràcia i Llibertat, i en el cas de regeneració està clar que Podem doncs, és una carta que juga molt fort.
Jordi Armenteres i de seguida el Grau Pere.
Dues coses molt ràpides. La primera, la lectura de Madrid per gota que es pugui, no d'Espanya, de Madrid serà segona volta del 27S.
Absolutament d'acord.
No tinguem cap mena de dubte.
Absolutament d'acord, Armenteres.
Més tenint en compte com apunten els resultats, que aquí hi haurà molta divisió de vot. Segona qüestió, per primera vegada en molts anys, la clau de la governabilitat no caurà en el que s'han anomenat partits nacionalistes. Ens trobarem amb un arc parlamentari al Congrés dels Diputats on segurament Catalunya pintarà molt menys del que hi ha pintat fins ara. Quan Carme Chacón va treure els reconeguts 25 escons del PSC, que aquesta nit no s'hi semblaran en res, i Esquerra tenia la clau de la governabilitat, altres anys va ser de Convergència, i aquest cop pinta que cap dels dos poden tenir un vot decisiu al Congrés.
Home. Jo aquí, perdona'm, Xavi, Jo aquí sí que tenia en compte una cosa, del pes de Catalunya. Una cosa és dir el pes dels partits catalans, de dir quin pes pot tenir Convergència, el PSC, això és una qüestió. L'altra és el pes de Catalunya, del vot de Catalunya a l'hora de decidir. I
històricament... Aquí sumes en Comú Podem, també.
Exacte. Aquí jo crec que Catalunya tindrà alguna cosa a dir sobre qui serà la segona força en cas que, com diuen aquestes, el PP guanyi clarament.
Totes formes,
la segona Catalunya la decidirà molt, eh?
Marc, estem parlant també, òbviament, en l'Armenteres feia referència a aquests 25 diputats socialistes del seu dia, a les últimes eleccions, Duran i Lleida van capçalar aquesta Convergència i Unió que va aconseguir 16 diputats, i en aquests moments, amb aquest tripartit de pole positions, per entendre'ns, Democràcia i Llibertat, Esquerra i en Comú Podem, s'han de repartir repartir el pastís i no crec, seria difícil que algú d'aquests passés dels 10 diputats, però òbviament estaríem parlant que si sumem en Comú Podem a l'hora de prendre decisions dins del gran Podemos, bé, potser sí que tindrà importància.
I deixa'm situar només, si vols, ràpidament.
Molt ràpid.
2004, les primeres eleccions que guanya José Luis Rodríguez Zapatero, què va dir Ana Botella en aquella nit electoral o abans, durant el dia, diu, hosti, està votant molt Catalunya, això ens fa pensar, el PP ja veia clar que allò no li aniria bé, que el PSOE tindria un bon resultat. 2008, Zapatero baixa a tot arreu, perd a la majoria de a tot arreu, pràcticament, tret d'Andalusia, on tot i això té una davallada, i el que salva Zapatero per la reelecció és haver guanyat amb contundència Catalunya. I 2012, que com estava comptant el PP si guanyaria o no guanyaria? El que els interessava era que la diferència, a part de que els altres llocs ho tenien clar, que la diferència a Catalunya, tot i que el PSC sempre hi ha estat per davant, i també en aquestes eleccions, que la diferència fos mínima. Per tant, avui no hi haurà un guanyador clar, però si el PSC baixa molt i en Comú Podem es dispara, això ajudarà molt a Pablo Iglesias a passar per davant o a empatar Pedro Sánchez.
Sí, absolutament. Jordi Graupera.
L'Estat aprofitarà totes les febleses que tingui a la mà, i si la feblesa és dels partits sobiranistes barra independentistes, aquesta feblesa serà explotada fins al final, i s'interpretarà sempre a favor. Hem vist en aquesta campanya, a més, que Catalunya ha desaparegut del debat polític espanyol. Només vam tenir un moment en el debat a 4 amb la Soraya, que va haver un petit moment en el que l'Iglesias va poder fer el seu discurs, i tots els altres, res. Tenim i en el debat del cara a cara, no diguem, no? Jo discrepo una mica de la... No discrepo, però el que diu la Maria dels dos candidats, el de l'OMS i el Rufián, no? A mi em sembla que una cosa que hem de ser tots molt conscients, quan dic tots, vull dir, quan parlo en primera persona, pels independentistes sobretot, és que el principal problema que tenim és, es diu, el 2%, diguem-ne. O sigui, el principal problema que tenim és que a les eleccions del 27 es van mostrar que hi havia un 48% de persones disposades a prioritzar la independència, i que, a més, si mirem els resultats de les eleccions, veiem que hi ha clarament una divisió del vot depenent de l'origen dels teus pares i depenent de la llengua que parles i depenent d'on has nascut. Això existeix a Catalunya, se'n parla molt poc, només en parla l'esquerra, diguem-ne, jacobina, per titllar-nos d'etnicistes, però que aquí hi ha un problema, és evident, i es veuen les audiències de televisió, i es veuen com es compren els diaris. Aleshores, aquest és un problema que jo crec que Esquerra Republicana ha entès que existeix, i que per primer cop en la seva història ja ha reaccionat proposant un candidat que és, diguem-ne, sentimentalment espanyol, en el sentit de que parla castellà i que prové d'un entorn, d'aquest entorn on hi ha el forat negre, diguem-ne, del vot independentista. Si aquest és el millor candidat, si el Rufián ho fa millor o pitjor, si és la persona més intel·ligent per aquest càrrec, si etcètera, etcètera, això m'encanta discutir-ho i li trobo molts defectes al Gabriel Rufián, però em sembla positiu que Esquerra Republicana hagi detectat aquest problema i hagi pres una decisió arriscada, audaç. Si mires els espots televisius d'Esquerra Republicana als anys 80 i el compares amb aquesta campanya, el canvi és de paradigma, pràcticament, i inaugura una època Esquerra Republicana. Jo crec que això és important, i hem de valorar si volem validar-ho o no volem validar-ho, independentment de que la solució que proposa pugui ser vista com un error, però el reconeixement del problema és un encert, crec jo. Pel que fa a Democràcia i Llibertat, aquí el que tenim és, per una banda, l'intent de reconstrucció d'un espai polític, i per l'altra, jo crec que Quico Homs, que és una persona molt, que fa molta ràbia a molta gent, i que és una persona que no té gaire carisma i que a la gent no li agrada, clarament és l'home del president. Clarament és de l'entorn de l'Artur Mas històric, que el porta des de l'oposició cap al govern, és el que ha aguantat tota la travessia, probablement és el que està més net de tots, i per això ha aguantat tota aquesta travessia, i l'Artur Mas l'envia, és la seva pota, és el partit del president, per entendre'ns, a Madrid, perquè hi deu voler fer alguna cosa allà a través de l'OMS, que és el tio que ja va negociar l'Estatut, per entendre'ns. I, per tant, representa això. Com es llegirà el resultat? Jo crec que en aquest resultat es veurà per què era important fer Junts pel Sí, perquè és possible que Esquerra i Democràcia i Llibertat junts sumin més que Podem o que sumin més que Ciutadans, però per separat pot ser que no. Si això hagués passat el 27 de setembre, encara hagués estat més emmerdat tot el procés d'hegemonia política, i per tant crec que això ho veurem avui. Els resultats no seran bons pel sobiranisme, però molta paciència, l'important és resistir, tots els vots compten, aprofitaran totes les debilitats.
Queden menys de 2 minuts per arribar a 11:15 del matí, ens anirem cap al Japó per sentir la prèvia del Barça-River Plate, de la final del Mundial de Clubs. Només us vull fer una pregunta que només vull que em respongueu, però brevíssimament, cadascú, però brevíssim, perquè la pregunta és: hi haurà govern a l'Estat espanyol? Qui? quina coalició de partits ho faran. Marc, tu què creus? I si no, si creu que no hi haurà govern, dieu-me, eleccions anticipades. Marc.
Jo crec que sí que hi haurà govern. A veure, Ciutadans, si va tot com pinten les enquestes, Ciutadans ho tindrà molt difícil per deixar caure el PP, per... diguem, veient el que ha passat a Andalusia per... i veient què ha passat a la Comunitat de Madrid.
Queda un minut. Per tant, tu, el Marc diu PP i Ciutadans. Armenteres.
Hi haurà govern, però ja veurem quant dura.
Àngelo Gilde.
Lo que me parece más interesante es que el mes, candidato
mes
que va a ser, sí, que va a ser el más votado, que Rajoy, lo va a tener muy difícil para ser el presidente del gobierno próximo. Y puede haber un candidato, incluso un presidente que no sea diputado, a través del artículo 99 de la Constitución.
María, ¿hi haurà govern, no n'hi haurà, i quins dos partits?
Jo crec que Ciutadans tindrà el vot ocult que històricament sempre ha tingut el PP, i crec que és possible. No crec per això que la Ribera vulgui entrar en un govern, i dependrà de la força que pugui exercir per abstenir-se.
Alejandro. Un monosíl·lab i 5 segons per respondre a cosa
no pots, és que són dos quarts, digue-m'ho ja.
Sí, crec que hi haurà govern. I molt ràpid...
No. Delgado, no, és que ja estem fora.
No, sí.
Govern, qui?
Si és PP Ciutadans, el procés
5 segons.
Automàticament se'n va a Norris.
Graupera, govern o no govern?
Hi haurà govern, presidit per Mariano Rajoy, amb suport de Ciutadans.